l'Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat de les últimes hores. Segons acabem de saber, el govern espanyol inicia els tràmits ja formalment per impugnar la nova consulta del 9-N i ha demanat informe al Consell d'Estat. És una notícia d'última hora que ampliarem en els propers informatius i, sobretot, a partir de demà. Això ha passat el dia en què el president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, ha introduït un gir en el discurs dels càrrecs del PP en relació amb el procés sobiranista català. Ha dit que la societat catalana ha de ser escoltada en aquella part que no se sent contenta del seu encaix amb Espanya i ha dit que, en lloc d'estar d'esquena, cal estar més a prop i dialogar. Aquesta ha estat la solució que ha proposat. D'altra banda, us expliquem i us recordem que la Guàrdia Civil ha detingut avui l'exvicesecretari de la Comunitat de Madrid i madreta d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados, i 50 persones més en relació amb un cas de presumpta corrupció, una trama de cobrament de comissions per l'adjudicació d'obres. Els detinguts sembla que han defraudat presumptament 250 milions en adjudicacions irregulars. Aquesta operació és la segona que esquitxa alcaldes madrilenys en 5 anys després de la trama Gürtel. El Partit Popular i el PSOE han decidit suspendre de militància tots els seus militants i els càrrecs implicats en aquesta operació anomenada Púnica. El vicesecretari general d'Estudis i Programes del PP, Esteban González Pons, ha arribat a dir que sent indignació per aquesta nova trama de corrupció. I encara alguna notícia més. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciat avui que es querellarà contra el diari El Mundo per haver publicat que té 13 milions d'euros en un compte ocult a Andorra. Trias ha negat que tingui cap diner amagat ni al Principat ni en cap país estranger i ha dit que està molt dolgut amb aquest rotatiu. I encara recordem que la presidenta brasilera Dilma Rousseff guanya, segons les últimes dades de què disposem, les eleccions al Brasil amb un 51,4% dels vots davant el 48,55% del seu rival, el socialdemòcrata Aécio Neves. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà. Continueu en sintonia amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fórmula Estel torna demà, per cert, dia del nostre 20è aniversari, el de Ràdio Estel, a partir de les 8 del matí.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Xuamín i Danda, bona nit, com estàs?
Hola, Joan, bona nit.
Oh, que bé que et sento avui.
Que bé, és que avui sóc a Caldes, de Montbui.
Ah, i llavors, com que et truquem a la línia fixa, la qualitat és més bona. Oh, se't sent de meravella. I com estàs, Danda?
Molt bé, i tu?
Bé, molt bé. Bé, avui no ens portes els aires frescos de... No. D'allà de l'Empordà, però ens en portes uns altres perquè a tot el Vallès també n'hi ha d'aires frescos. I
sí, sí, i estic a la Pau d'aquí de l'Ashram, del centre de ioga, que respira molta pau, així que tranquil.
I avui, Danda, què?
Avui, no sé, diguem, proposa. Vols que parlem del cos energètic,
sí,
del xacra?
Sí, sí, aquest era el tema que havíem mig parlat, perquè és un tema que crida molt l'atenció i que, a més, a nosaltres potser des de la nostra tradició occidental no en parlem massa, i en canvi allà a tot Orient, no?, sí que ho tenen molt en compte. I què és això?
Hi ha tantes coses que la nostra cultura ha oblidat, que no vol dir que no l'hagi tingut,
Ah, sí? Ah, sí?
Només que s'ha oblidat, potser l'afany de la cultura greco-llatina, doncs, donant importància a altres coses, ha oblidat el que es tenia molt present abans, doncs, que era el cos energètic de la persona. Mm-hmm. De fet, vivim dins un cos energètic. Mm-hmm. I bueno, és fàcil d'entendre, perquè és allò que ens fa o bé sentir, doncs, amb plaer de viure, o bé una mica destorotats, anguniosos, no? Mm-hmm. Quan el cos energètic està harmonitzat, tota la persona respira amb molta més tranquil·litat. I al contrari, quan el cos energètic es desequilibra, ja sigui, es trenca, no? I fixa't que en ioga es diu que tenim com una capa protectora, que alguns li diuen l'aura, no? Mm-hmm. Si aquesta capa protectora, imagina't com un segon vestit o una segona pell, no?, que t'embolica i amorosament, no?, que et protegeix. Doncs si això es desequilibra o es trenca aquesta capa, fàcilment hi ha fugues d'energia i la persona es debilita, està més cansada, es troba més dispersa, més angoniosa. Així que, bueno, és un cos que dius no el veus, però té una percepció. És difícil parlar-ne si no s'experimenta. Si només ho entenem a nivell intel·lectual, però a poc que fem alguna tècnica, és molt fàcil sentir-lo.
Ah, sí, per exemple?
Doncs mira, fàcil, així com d'entrada, potser seria tancar els ulls. Mm-hmm. I quan respires, si ho fas així suau, sense fer soroll, com si oloressis un perfum, dic jo de vegades. Saps que quan olores un perfum no xucles l'aire fort, sinó
sí,
que
sí.
Estàs allà amb els cinc sentits per percebre aquella olor que va impregnant-te?
Sí, 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 sí.
Doncs això seria una forma de captar que a l'aire tenim energia també, mm-hmm. Tenim energia de vida. Mm-hmm. I llavors, doncs, quan tu la respires, t'impregna d'una altra manera que no només si respiressis aire.
Acabes de fer una... Ara hi anem, Però això podria ser un altre tema, l'energia que hi ha a l'aire.
Sí.
Això ho podríem fer un dia. Ho anotem
fer.
A la llista.
A l'aire, a la llum, al mar, hi ha fonts d'energia que les tenim molt a prop. I fixa't que antigament els metges ens recomanaven de fer un canvi d'aire.
Cert.
Per enfortir-nos, perquè és la vida que ens enforteix o que ens dona... És que hi ha molta diferència entre una persona carregada d'energia i una que no ho està. I això ho veiem, que cada vegada més a les ciutats la gent va cansada, amb unes cares d'allò que els hi falta aquella xispa, no? Aquella xispa de la vida, que deien, no? I abans els metges deien, aquest nen necessita un canvi d'aire, és un canvi d'energia, és a dir, a la muntanya, a la natura. Llavors es posava fort i es millorava el cos, i es millorava la salut, i milloraven les defenses, i tot això és degut a aquest cos energètic. Llavors, amb el ioga es parla dels xakras, com a centres reguladors de tota aquesta energia, i xakra vol dir roda. En sànscrit, en idioma original, chakra és una roda, amb el sentit de que és com una energia que gira, que gira, que gira, i se situa com al llarg de tota la columna, des de la part més baixa, des del sacro, cap al cervell, cap amunt, va pujant. I per què s'explica així?
Quantes n'hi ha de rodes d'aquestes, perdona?
7.
Mm-hmm. Que deuen ser les principals, o només n'hi ha 7?
No, n'hi ha moltes en el cos.
Però les principals són aquestes 7 al llarg de la columna, no?
De fet, els xinesos, quan fan l'acupuntura, també treballen sobre aquests punts especials, que no són llocs físics, sinó són canalitzadors de l'energia. Mm-hmm. I fins i tot parlen de que aquesta energia es mou a través d'uns canals invisibles, que es diuen els nadis. Però, bueno, els meridians, no? En l'acupuntura es parla dels meridians.
Sí, 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 sí.
I tot això, com et dic, Joan, és difícil d'entendre si no s'experimenta, perquè dius, bueno... Potser s'ho inventen, però pensa que hi ha dues medicines importants al món, com és la medicina ayurvèdica a l'Índia i l'acupuntura a la Xina, que es basen en el cos energètic. Mm-hmm. O sigui que tontos no seran. I llavors, parlant dels xakras, amb els últims estudis que s'han fet amb la nostra ciència occidental, de tot el que és el sistema nerviós, el que és el sistema hormonal... Se sap que cada un d'aquests plexes o rodes que els ioguis en deien xakras es correspon també amb un plexe nerviós i amb un sistema hormonal determinat. Així, per exemple, quan tenim por, s'activen les glàndules adrenals, no? L'adrenalina. Mm-hmm. Això, doncs, és el primer xakra, és aquell xakra que ens fa preservar la vida. És a dir, quan hi ha un perill, s'activa això. Doncs, bueno, ens farà accelerar el cor, ens farà, doncs, tenir neguit, tot allò que ens pugui preparar per fugir. Això és el primer xakra. Què passa? Doncs que normalment aquestes reaccions són instintives i no hi podem fer res. Doncs, en canvi, a través de la ioga, quan es treballa aquest primer xakra, et sents molt més arrelat a la vida, molt més segur, et sents que no tens tantes pors, que has controlat una mica tot aquest sistema automàtic. Després ja passem al segon xakra, que és el xakra dels òrgans sexuals, de la reproducció de la vida, de la continuïtat de la vida. I aquí també es entén molt tota aquesta part de relació i de creació, no? La vida es crea aquí. Aquí estan les llavors de la vida en un ésser humà, no? Simbòlicament i físicament també és quan tu agafes aquella força de creació, de ganes de fer coses, etc. Que de vegades hi ha persona que se sent com avorrida, com apagada. Després arribem al tercer xakra, que és el més potent, el xakra del plexe solar a l'estómac, que és el que regula tots els òrgans digestius, i aquest té molta força, perquè fixa't tu que ho ha de digerir tot. Si no digereixis, no hi ha vida. Igual que es digereix el menjar, s'han de digerir emocions, s'han de digerir estats anímics que frapen aquí, com de vegades notes com si t'haguessin donat una punyalada a l'estómac, no? Doncs és un altre xakra. Entens la cosa? Que,
sí, sí.
Que està molt relacionat amb l'aspecte emocional de la persona, que a la vegada les emocions mouen una sèrie d'hormones en el nostre cos i que ens fan sentir, doncs, bé o malament. Tot això que pot partir del cos físic, perquè és on més experimentem les coses, on les notem realment, on podem dir si sí, són certes, les puc tocar, no? Però venen d'un altre sistema molt més subtil, com deia aquell perfum que dius, on és? On és el perfum que oloro? Ai, no ho sé, no el trobes, però mira, ho està impregnant tot. Doncs seria això, és un cos que a mesura que avancem amb els xakras i que els anem coneixent i que tenim eines per treballar-los i per sanar-los i per enfortir-los, doncs notes que tota la teva vida millora en qualitat moltíssim.
Podríem seguir a l'altura del cor,
exacte, no? Llavors hi arribem al cor, a la gola. Fixa't que és important la gola, que està en els tiroides i, sí. I és el centre regulador del plaer de viure. Fixa't quan estàs a gust que se't fa la boca aigua, no? Se't cau la bava, que diem.
Sí.
I, en canvi, la persona agra, amarga, és aquest centre, el regulador de la joia de viure, no? D'aquell plaer de viure. I també fixa't que està entre la ment i el cor. És un xakra que fa de pont entre el cap i el cor. Per tant, és com el filtre perquè els pensaments no enverinin el cor, perquè la ment de vegades està una mica distorsionada també
sí.
I pot fer mal al nivell del cor, no? Creant dubtes, creant desconfiança, etc. Llavors, la pau al cor depèn molt de que aquest xakra de la gola, del coll, doncs faci bon filtre i sàpiga discernir, triar entre el que t'interessa i el que no et convé. Doncs, clar, són qualitats que dius, i quina relació té? Doncs sí, ha estat molt relacionat sistema nerviós, sistema hormonal i sistema energètic de la persona. I això és el que mou la nostra vida, perquè nosaltres no som només el cos, tenim les emocions, tenim els sentiments, tenim els pensaments i tenim l'estat aquest espiritual, que com vols arribar a l'esperit si no et fas sensible? El que és l'energia primer, que encara és física, encara és material, fixa't tu. Pues començar-nos a fer sensibles, pues com et dic, com si oloressis un perfum que dius, mira, et fa sensible poder captar allò que no es veu, que no es toca, però que ja el perceps, doncs fer-te sensible al teu cos energètic. I hi ha tècniques molt boniques. Vols que t'expliqui una senzilla o no
així,
tenim temps?
Així, molt ràpidament.
Molt ràpidament. Doncs mira, si poséssim les mans com ajuntant-les, com unint-les, no? Com si anessis a pregar,
sí.
Que juntes les mans, però sense que s'arribin a tocar, només a un mil·límetre, que no es toquin, i les vas separant molt a poc a poc les separes. Jo li dic l'acordeón, perquè és com separar les mans
sí.
I després tornar-les a juntar, però sense que s'arribin a tocar. Si això ho fas amb els ulls tancats i dos o tres vegades, veuràs que entre les mans hi ha una, com una espècie de magnetisme.
de pessigolleig.
Sí, o com una força, com si estiressis un xiclet i després et tornés a puesto, com, un, com una força magnètica. Això és l'energia que hi ha entre les mans. Després, a través del reiki i d'altres tècniques, veuràs que aquesta energia tu la pots posar en un lloc que tinguis dolor, que et faci mal, o canalitzar, simplement canalitzar i conduir. Així que, bueno, els xakras...
Donen de sí, eh?
Cadascú, sí, i el de la ment, el del front, el tercer ull, que li diuen, el de la claretat de la ment, no? És molt maco, és un tema molt maco, Joan, però no ens dona massa temps
no,
per explicar-lo.
Ara ja no, ara ja no, ja el anirem desenvolupant, si vols.
Molt bé.
Ja podrem parlar d'altres xakras en
molt
més
bé.
En concret, d'acord? Somenidant, ha estat un plaer, com sempre.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies per atendre'ns,
eh? I bona nit.
Adéu.
Adéu, Pau.
Bona nit. Adéu, adéu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts. A aquestes alçades de la pel·lícula tinguem com tinguem l'energia i els xakras, ara que la crisi ens ha fet un curs accelerat d'economia i hem après com funcionen les relacions de poder, hem pres consciència de quina manera els interessos del mercat acaben incidint en la política pública dels estats. Ahir vam saber que Defensa ja té a punt una llista de nous programes militars que costaran 10.000 milions d'euros a l'erari públic espanyol. Em pregunto... De fet, m'estava preguntant si els països també tenen xakras per entendre'ns i tenen sistema energètic i com funcionen davant de notícies així. Tot plegat, aquests 10.000 milions d'euros que pagarà l'erari públic, tot plegat per renovar els sistemes d'armes actuals que en alguns casos ja estan al límit de la seva vida operativa. Armes adquirides o desenvolupades al llarg dels anys 90 i principis del 2000 per complir amb els compromisos de les aliances internacionals a les que Espanya estava immersa. La factura de tots aquells programes ascendia a 30.000 milions d'euros que no seran acabats de pagar fins al 2030. És a dir, i ho repeteixo des d'una altra òptica, Espanya pagarà 10.000 milions d'euros per renovar un material que li va costar 30.000 milions adquirir, que encara no ha pagat, que no ha utilitzat i que està a punt de quedar obsolet, o que no ha utilitzat parcialment. El negoci de les armes és un dels més lucratius del món. N'hem parlat aquí en el programa diverses vegades. Dinamitza molts sectors de l'economia i mou grans xifres de capital. S'entén, doncs, que el pressupost del Ministeri de Defensa sigui més alt que el de l'Educació, Cultura i Esports, el d'Afers Exteriors i Cooperació o el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Com que ara entenem la lògica perversa del sistema, sabem que és millor invertir en allò que et multiplica el capital i te'l torna incrementat. Cosa que no passa amb l'educació, amb la cooperació o amb la cultura, perquè si la salut, el talent, l'art o les capacitats cognitives de la persona no són traduïbles en xifres econòmiques positives, no mereixen tant la nostra atenció. És evident que si Espanya té algun tipus d'amenaça, aquesta no es troba a l'exterior. Dubto seriosament que Andorra, França o Itàlia puguin atacar, o que Marroc tingui ànsies d'entrar per l'estret i conquerir la península per això. Diria que les fregates, els blindats, els drons, els avions cisterna o fins i tot els submarins que es volen fer nous siguin realment necessaris. No cal dir que els problemes de l'estat espanyol són uns altres i que aquests es resolen precisament invertint en aquells sectors que tan pocs ajuts o que reben molts menys ajuts. És un món ben estrany aquest que vivim, perquè invertir en una bona educació no és negoci. El mateix que invertir en una bona salut o en una cultura lliure, però en canvi invertir en aparells de guerra que no es faran servir, que costarà molt mantenir-los i renovar-los i que no responen als problemes reals, sí que és un bon negoci. Tal és la perversitat del sistema quan des de les portes giratòries, lobbies i mercats marquen la pauta de la política pública i l'obliguen a satisfer els seus interessos. Avui amb el Mario Ramírez de les Vies de So i a Joan Ortiz i Serra, qui us parla. Ens trobareu a periodismeiconsciencia.org i al facebook.com/elcompromisciutadà. Parlarem ara mateix amb la Mònica Bernabé, que és periodista especialitzada en l'Afganistan i impulsora de l'Associació pels Drets Humans en aquest país, a l'Afganistan, a propòsit d'una exposició que es diu Dones, Afganistan, i que s'inaugura aquesta setmana al Palau Robert. Avui al programa ens visita el pare Manel. El pare Manel, el de la Fundació Pare Manel, el que surt per la tele, el que era amic del Rubianes i del Flavià, que encara ho són, evidentment. Al final de tot, al punt de llum de l'Enric Tintorer, avui parlarem ja ens ho desvetllarà en el seu moment. I el que fem ara és marxem cap a l'Afganistan, o millor dit, cap a Barcelona, per parlar d'una exposició de gran format sobre aquest país de l'Àsia Central. Un llibre de la mateixa exposició i un cicle de xerrades, tot amb l'objectiu de donar a conèixer la situació de la dona en aquest país, com us dèiem, de l'Àsia Central. S'inaugura demà al Palau Robert de Barcelona, 7:45 del vespre. Les fotografies les ha fetes el periodista Gervasio Sánchez i els textos la periodista Mònica Bernabé, a qui saludem. Mònica Bernabé, bona nit.
Hola, bona nit.
La primera pregunta és gairebé obligada, Mònica, és si han canviat moltes coses o no des de que va caure l'Afganistan dels talibans.
Doncs sí que hi ha hagut canvis, sobretot hi ha hagut un gran canvi pel que fa a la reconstrucció del país. No? Afganistan era un país completament arrasat per la guerra i durant aquests últims 13 anys, amb la presència de la comunitat internacional, s'ha fet una important tasca de reconstrucció, no? I a més és evident.
No, però i a més, a nivell social, polític, etcètera, etcètera, un canvi ja una mica més profund també, o no?
Sí, lògicament també hi ha hagut un canvi social, sobretot pel que fa a les noves generacions, però el gran problema és que la comunitat internacional, quan va arribar a l'Afganistan, es va aliar amb tota una sèrie de senyors de la guerra que van cometre tot tipus de matances durant els anys 90, i, clar, això ha fomentat la impunitat, no? Es pot dir que s'ha creat un gran monstre, que són aquests senyors de la guerra que ara estan al govern i al Parlament, no? Això fa que es corrompi, doncs, tota la societat, malgrat els canvis que s'han pogut donar en els últims anys.
I els talibans que hi segueixen sent, m'imagino, no? Fora de ni que sigui de Kabul, però sí que deu haver-hi moltes regions on hi segueixen, o m'equivoco?
Home, jo diria que els talibans estan presents gairebé en tot el país, no? Els talibans tenen capacitat d'actuar a qualsevol banda del país, no? Jo diria que el govern afganès controla bàsicament les ciutats, les grans ciutats i les capitals de província, però fora de les capitals de província hi ha un buit de poder o és un territori controlat pels talibans.
Aquesta exposició mostra que la violència contra les dones a l'Afganistan comença en el si de la família, que és endèmica, independentment que els talibans siguin o no al poder. Això és un fragment literal d'una de les guies didàctiques que hi ha penjades a internet. I m'agradaria que ens expliquessis això.
Doncs sí, no? Perquè l'Afganistan és un país profundament masclista i conservador, i la violació dels drets de les dones s'ha donat sempre, no? I no hi ha hagut una possibilitat d'un canvi social tampoc degut en bona part a la guerra i en aquesta situació d'impunitat generalitzada. Llavors, jo sempre dic que els canvis socials, pel que fa a les dones, no els podem esperar a l'Afganistan en qüestió d'anys, no? Calen generacions, igual que també van caldre generacions aquí a l'estat espanyol perquè hi hagués una evolució. Però sí que crec que és responsabilitat de la comunitat internacional la promoció d'aquesta impunitat, no?, que fa encara la situació més dramàtica.
Però, dic, malgrat tot, mentre estava llegint aquesta guia que et comento, que si vols després en parlem una mica, perquè l'exposició va acompanyada d'aquest llibre, d'aquesta guia i d'una sèrie de xerrades, però estava llegint-la i llegia, doncs, que parlàveu de les dones que van a la universitat, les que fins i tot tenen una bona carrera professional, i això sí que m'ha sorprès una mica. Això ja hi era abans o no hi era abans?
Sí, la dona a l'Afganistan sempre ha estat vinculada a una figura masculina, no? El fet, però, és que la guerra també ha fomentat, doncs, una pràctica molt habitual a l'Afganistan, és que el pare escull el marit per la seva filla, sí. I moltes vegades la filla ni ha vist aquell home fins al dia del casament, no? Arran de la guerra, la situació d'inseguretat feia que les famílies preferissin casar a les seves filles perquè això els donava una certa protecció, no? Perquè les milícies entraven a les cases i s'emportaven les joves solteres, no? Això ha fet, doncs, que aquesta eina d'autodefensa, doncs, s'hagi enquistat i que ara els matrimonis forçats estiguin molt estesos i que això, no? És a dir, el primer trauma que té la noia és el fet del casament, no?
Però malgrat tot això que et deia de la universitat i de les que tenen una bona carrera professional, això és una novetat o no?
A veure, les que tenen
n'hi ha poques,
una carrera professional...
No? Però, sí.
Les que tenen una carrera professional són una minoria, no? però independentment d'això, no? És a dir, una dona no s'accepta socialment sí. que una dona visqui sola al país. Una dona sempre està vinculada amb un home, mm-hmm. sí, tant sí. sigui el seu mm-hmm. pare, si no s'ha casat, o bé amb el seu marit, si s'ha casat, o si no, doncs, si no té pare, doncs el seu germà o un tiet, algú. Un home, sempre ha de viure amb un home, no? Encara que tingui una carrera universitària o tingui una feina que li doni un salari magnífic, no? I després, d'altra banda, per la situació d'inseguretat, no? Que una dona visqui sola tampoc no és el més segur.
Clar. Mm-hmm. I malgrat tot, és a dir, tu el que ens estàs dient és una realitat, però d'altra banda sí que hi ha escrites lleis a favor de la igualtat i contra la violència de gènere, és com un contrasentit, o com si estigués escrit però que després no es porta a terme, no?
Sí, es van aprovar aquestes, durant aquests últims anys s'han aprovat una sèrie de lleis, no? Per exemple, la Constitució, la nova Constitució afganesa aprovada l'any 2004 diu que les dones i els homes són iguals davant la llei, no? O també es va aprovar una llei contra la violència de gènere, no? Que era molt innovadora. Però això és a l'hora de la veritat, aquestes lleis no s'apliquen i a més existeix un caos tal que fa bastant difícil l'aplicació de les lleis, no? Caos en el sentit que a l'Afganistan el registre de naixements o el registre de matrimonis no és obligat. Per tant, la gent no sap ni ben bé quina edat té, ni tampoc ningú no controla qui es casa amb qui, no? La llei diu que una noia no es pot casar abans dels 16 anys, mentre que és una pràctica habitual a les zones rurals, no? I clar, com no saps quina edat té, sempre la família pot dir no, és que no té menys de 16 anys, és que aquesta noia és més gran, no? I com clar. Que no hi ha cap registre de casaments, doncs el mateix, no? Ningú no pot controlar qui s'està casant amb qui.
En el llibre i en l'exposició parleu de no només dels matrimonis, de la violència, feu diversos temes, N'hi ha alguns que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Un d'ells és el, per exemple, de les drogadictes, que s'han incrementat. Això és així?
Sí, durant els últims anys el nombre de dones drogadictes s'ha crescut a l'Afganistan. D'una banda perquè l'accés a la droga és molt fàcil al país, l'Afganistan és el primer productor d'opi del món, i moltes dones recorren a l'opi per falta de medicaments, no? No tenen accés a la sanitat, als serveis sanitaris, als medicaments, i comencen a utilitzar l'opi i després s'acaben enganxant, no? O algunes altres també s'enganxen, doncs, perquè el seu marit és drogadicte i per, diguem, fugir d'aquella situació, doncs elles mateixes també acaben caient en la droga.
Aquesta és una realitat molt dramàtica. N'hi ha una altra que és un punt més esperançadora i que també crida l'atenció. Jugadores de futbol i fins i tot boxejadores.
Sí, són aquestes que jo que comentava, no? De les noves generacions que són la gran esperança, no? I ara a Kabul existeixen 16 equips de futbol de noies, no? I també hi ha un grup de noies que practiquen la boxa, no? En tot, aquestes joves, que lògicament suposen un trencament total, continuen també patint, doncs, la tradició, no? La tradició és que el seu pare possiblement esculli l'home amb qui s'hagi de casar, i moltes ho comentaven, no? Quan fèiem les entrevistes i les fotografies, moltes comentaven que no volien casar-se o que deien que trobarien difícil trobar un home a l'Afganistan que acceptés que una noia jugués a futbol o practiqués la boxa.
De totes aquestes qüestions en parla aquesta exposició que s'inaugura el dimarts, demà dimarts, dia 28 d'octubre, al Palau Robert, 7:45 del vespre, com dèiem. Quines altres activitats o com va acompanyar d'aquesta exposició? Taules rodones, també? Explica'ns una mica.
Doncs sí, l'exposició que l'ha impulsat l'Associació pels Drets Humans a l'Afganistan i l'ha finançada l'Ajuntament de Barcelona, també inclou una sèrie de conferències i hem convidat a dues dones afganeses. Una d'elles és una de les protagonistes que surt retratada a l'exposició i al llibre, que és una dona abans era diputada i que, malgrat que és un exemple, no, de dona, doncs, d'alt nivell intel·lectual, però que malgrat això també pateix la violència a casa seva, no? I una altra noia que és advocada i és una gran experta sobre les violacions de drets de les dones a l'Afganistan, no? Per tant, elles faran conferències, també farem alguna taula rodona i el dijous serà la presentació del llibre.
Dones, Afganistan, el dia 30 d'octubre, també a 7:45. Primer de tot, bueno, demà ja hi ha aquesta taula rodona que es diu Violència contra les dones a l'Afganistan, solucions per una violència endèmica. Després...
Això serà el dimecres.
El dimecres? Ah, sí, 29 d'octubre. Ara ho veig, que avui estem a 27. Conferència, també la conferència Anells com Manilles, de Zita Rafat. La conferència Dona i Afganistan, la impunitat del masclisme, de Sajia Begam, no sé si ho pronuncio bé, Mònica.
Sí.
I com deies, la presentació del llibre, que és amb el fotoperiodista Gervasio Sánchez, que ha fet les fotos, t'has fet els textos, molt de temps, això us ha comportat?
Doncs vam començar a treballar l'any 2009, no? Perquè això és la part que la gent no veu, no? L'Afganistan, la imatge més normal de l'Afganistan són veure dones amb burca, no? Fer fotos de dones amb burca no suposa cap problema. El problema és fer fotos de les dones sense burca, no? I això ha estat realment un repte, no? Jo m'he encarregat de la producció de l'exposició i ha estat un força mal de cap aconseguir, doncs, que les dones es deixessin retratar, no?, per visualitzar la violació, no?, els problemes reals de les dones a l'Afganistan, perquè el burca realment no és el problema.
Clar, i llavors com ho fas? Requereix de molt treball previ, d'anar-t'hi acostant a poc a poc, de generar confiança, vincle amb la persona, no? O com es fa això?
Sí, lògicament, mantenir el vincle durant tots aquests gairebé 6 anys amb aquestes persones, amb contactes en el país. Jo he estat vivint a l'Afganistan gairebé 8 anys, i això també m'ha obert les portes, no?, per poder tenir accés, doncs, a determinats entorns de dones, no?
Ah, has estat vivint, vol dir que ja no hi vius?
Bueno, vaig tornar fa cosa d'una setmana i ja he tancat en principi la meva etapa afganesa.
Ah, aquesta no la sabia. De fet, gairebé estava a punt per preguntar-te bé i quan tornes, ara vet a saber, no?, quan hi tornaràs.
Doncs ara, de moment, en un futur immediat, no tornaré.
Clar, clar. Mònica Bernabé, doncs bé, deixa'm que digui, no?, aprofitar per donar-te les gràcies perquè t'hem anat seguint el Mundo, en altres mitjans de comunicació, les teves cròniques, experiències que enviaves des de l'Afganistan per acostar-nos a aquesta realitat, i gràcies també per atendre'ns als micròfons de Ràdio Estel. Que tingueu molt èxit amb l'exposició, d'acord?
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu-diu.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
I anem a fer ara una pausa musical. Ho farem amb el tema Niño Silvestre, de Joan Manel Serrat, que l'ha portat el nostre convidat d'avui, el pare Manel, a qui saludarem després de sentir aquest tema musical.
Del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate. Thank you.
Pare Manel, bona nit, com està?
Bona nit, bé.
Que fort, això.
Ho explica molt bé, és una realitat.
Però una realitat aquí a Barcelona, també?
Jo diria també, el que passa que... Home, aquí a Europa i a Barcelona i a Espanya el niño sin niño té potser unes altres característiques, però és indefenso, eh?
Con la inocencia imputada...
Amputada. No l'han deixat seguint.
Amputada, sí.
Si no l'han estimat, si no s'ha trobat amb una gent que l'estimi, doncs...
Contrastant, em deia ara fa un moment, amb la seva vida, que vostè aquesta infància feliç la va tenir, no? Plenament.
Sí, 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 plenament. Per això te'n dones compte de que els nois que jo tracto a la presó, la majoria han sigut, són niños sin niños encara.
I se'ls ha de retornar a la infància d'alguna manera o no?
Sí, jo diria que sí, ha de poder fer un procés, i un procés, la gent esclosa, la gent que cau amb la delinqüència o amb la toxicomania, jo crec que si no poden fer aquest procés...
De tornar a ser nens encara que en tinguin 20, per exemple.
Per exemple, i recuperar aquesta confiança, aquesta autoestima i poder estimar.
Però com es fa això? Si un nen el que necessita són els pares, potser quan en tens 20 no els tens amb prou feines, pot ser que tinguis família, això és complicat.
Sí, però es pot... Jo diria que sí, vull dir, jo no sé si m'explico gaire bé, però sí que es pot refer. Hi ha gent que s'ha refet i que ha pogut... Bueno, ho explico d'aquesta manera, que ha pogut tornar a la infància, que vol dir, doncs, això, doncs, que les teves inseguretats, que les teves pors, que les teves pulsions, doncs, puguin ser conduïdes per un món adult, no? No trobar-te en que són sempre, doncs, això, el que canta en Serrat, no? Amputades, castigades a força de pals i...
No, no, si s'explica perfectament, l'entenem perfectament. Déu-n'hi-do. Vostè diu que tots tenim el cel guanyat. Ho diu, sí. Això, vostè? L'hi he sentit més d'una vegada.
Sí, home, jo
ho
tinc...
Ho creu, sí?
Jo no... jo no parlo com si fos Déu, jo no sé com és Déu, no? Però jo, l'experiència que tinc de Déu, Déu no pot condemnar tota una eternitat a una persona, per molt bèstia que... o per molt malalta o mal que hagi fet, no? Jo crec que això és un... És un sentiment que jo tinc de Déu, no? O sigui, per tant, tothom, si d'alguna manera... jo crec que venim d'ell, som part d'ell i tornem amb ell, o ens completem amb ell, no? No, això nosaltres des del cristianisme ho expliquem d'una manera i altres religions ho expliquen d'una altra.
Tota persona estima? O té capacitat per fer-ho?
Jo diria que sí. El que passa és que aquesta capacitat es pot atrofiar, eh? Si no, el que dèiem abans del niño sin niño, si no ha estat estimat, té moltes complicacions o moltes dificultats en poder ser persona, en poder estimar. Però el primer és mamar. I nosaltres mamem no únicament del pit de la mare, sinó durant molts anys de la infància. El ser humà és el ser més dependent dels altres que hi ha al reine animal, no? Les plantes i els animals surten de la mare i ja s'espavilen, no? Nosaltres necessitem molta cura i molta companyia.
Seguint amb aquesta línia, no?, de que si totes les persones estimen, no tenen la capacitat, alguns a vegades se'ls atrofia, d'altres no, l'amor és el motor de la vida, doncs.
Sí. Passar darrere de la paraula aquesta pot haver-hi moltes comprensions i moltes desviacions, també, no? Inclús a nivells de sexual, no? Però tothom té... Jo crec que sí, que la paraula adequada és amor. Déu és amor, la vida és amor, la persona... Trobem la dimensió real nostra de persona estimant.
I, per tant, creu que... Li estic fent preguntes per començar, potser, les difícils, però...
Ah, no.
Ja anirem fent. És que ha vingut així, niño sin niño, niño i tal, m'ha portat aquí, no? Creu que l'amor és una experiència, és un sentiment, són les dues alhora? Perquè és diferent un sentiment que una experiència, no? Potser, o no?
Com ho veu?
Deu una lligat, això, no? Uh-huh. Joan, home, jo no sóc tècnic ni psicòleg ni ho haig de fer-ho, però sí, jo crec que... Bueno, jo parlo per mi. Jo estimo, intento estimar o vull estimar. Llavors, això és un sentiment. Depèn del que entenguem per sentiment. Però ho has d'experimentar. Eh? O sigui, clar, jo per mi, a vegades, quan parlo amb amics i gent molt humana i molt justa de que no entenen com es pot creure en Déu, no? Doncs cadascú ha de tenir una experiència a la vida. Però és que jo em trobo tan estimat, tan... És un sentiment, és una experiència, són les dues coses. I aquest és Déu. O sigui, jo tinc l'experiència a través dels anys de la vida de que Déu m'estima.
I una de les altres coses que possiblement es pugui relacionar és el fet d'estimar amb la paraula servir als altres, al servei, perquè, de fet, és el que vostè està fent des de ben petit o des de que es dedica al que es dedica, no?
Sí, però això és una actitud profundament humana. Eh? Mm. El que passa és que hi ha rols o hi ha estatus com el nostre, el poder, el fet de ser capellà, doncs, aparentment tens més ocasions, ets més professional, entre cometes, però la bondat al servir als altres no és una exclusiva d'una casta o d'un credo, és la capacitat de ser persona. I, per tant, fins i tot un obrer que està tot el dia tocant la màquina, un botó amb una feina aïllada, pot ser útil, i és útil als altres. No sé si m'explico.
Sí, perfectament, perfectament. Entrem una mica en matèria i recuperem el tema dels nens del carrer, perquè vostè diu que... L'he sentit dir més d'una vegada, eh? La frase de els cacos li van robar el cor.
Sí.
I a més somriu quan li dic... Què té la persona que ha delinquit que li ha arribat en el cor?
Mira, a veure, jo estic enamorat de la vida, que dic sempre, no? Aquesta experiència de lo gratuït, no? I, per tant, quan vaig arribar d'estudiar de fora, en Flavià em va portar a la presó a Movinso i no suporto la manca de llibertat, no? Per mi Déu és llibertat, per mi Jesús és llibertat. I llavors, físicament, la manca de llibertat física no és l'única. Jo he conegut gent a la presó molt lliure, però no la suporto. No m'hi he acostumat ni m'acostumaré mai, no? Jo, moltes vegades, abans d'entrar a la presó, reso. I a vegades, sortint de la presó, em vaig a fotre una birra amb algun amic o amb alguna amiga, no? Vull dir, no és una... O sigui, la manca de llibertat. Per això dic jo que els cacos m'han robat el cor. Però jo estic enamorat dels nens, dels monitors. Ara vinc tota la tarda a estar amb ells, amb els nens, fent classe, fent reforç, amb els monitors, veus com estan allà al barri, no? I el que hem de fer és això, treballar perquè la gent no entri a la presó. Eh? Per això la inversió forta de temps i de tot... Doncs jo per què puc dedicar molt temps a la presó, als presons, sobretot a la gent dels meus barris? Perquè hi ha tot un equip darrere de fantàstic, i hem tingut sort, i ens hem organitzat, i llavors tenim recursos, i hem pogut atendre a bastant infants d'aquests barris, Verdun, Roquetes, Trinitat, no?
Recuperar, és a dir, evitar que després...
Clar, home! No hi ha... O sigui, el secret és educar la gent. I quan dic educar, entro... amb això que et deia jo, de fer aquest procés, no? Jo veig que molts estaments i molta gent que ens pensem que som els bons de la vida i de la pel·lícula, de dir, bueno, ya se lo he dicho. Bueno, ¿y qué he entendido? De tu sermón o de lo que le has dicho, no? Jo a vegades som mal educat i a vegades ho explico, això, amb una dona que em va dir, Manel, no sé por qué te has preocupado tanto de este chaval, un chaval que va acabar malament, amb una sobredosis, doncs sí, ja te dije jo que acabaria mal. Digo, tu que eres profeta o divina, no? O sigui, a mi que o sigui, és molt trist que un xaval perdi la vida perquè té una toxicomania, però el que hem de fer nosaltres és igual intentar i estar al costat d'aquesta gent. Això és el que penso jo, el que sento. Mm-hmm.
Diu que no hi ha diferència entre la fe i la humanitat. Això és molt difícil d'entendre.
Jo repeteixo, jo tinc sempre el complex que no m'explico bé.
No, però sí que s'explica, jo... sí, el que passa que li pregunto perquè vull no, que m'expliqui, no?
No, perquè cadascú això ho explica com pot. Com jo el que vull dir és que no hi han dos mons diferents.
Sí.
Jo no vaig a la presó perquè l'Evangeli posa estuve preso y vinisteis a verme. Això, o jo no netejo el cul d'una persona gran per l'amor de Dios, sinó perquè aquella persona li molesta jo. O sigui, ara, què vol dir? Que la fe, el mi, aquest Déu, o aquest Evangeli, no m'ha impulsat i m'ha ajudat aquest humanisme? Clar, però vull dir, estan connectats, jo no sé per què ho faig. Sí, perquè crec en Déu o perquè sóc persona. Perquè, per mi, jo no dic que l'ateo, que em mereix tot el tipus de respecte. Vull dir, nosaltres, fins i tot a nivell moral i teològic, no és l'exclusiva de la nostra església, sinó de moltes religions, es pensen que són les verdaderes i que tothom ha de passar per la seva cultura, pel seu... Eh? I això és el que vull dir jo, i és el que intento viure, no? No sempre sóc tan perfecte com estic explicant ara. No?
Com va començar tot plegat? Amb joves a casa, no?
No, vull dir la meva història.
Sí.
De vocació o de...
De dedicar-se, diguéssim, als altres, no? Va començar tenint joves a casa o...
Sí.
No, corregeixi-m'ho, eh?
Vull dir, no, no, per això... bueno, és un procés.
Sí.
Clar, nosaltres els capellans, que... Jo faig broma, eh? Com no em deixen viure amb les nòvies, doncs... sempre he procurat viure... O sigui, compartir un pis, no? O sigui, jo... A mi em van ordenar a Sant Josep Oriol, encara jo tinc vincles... però en seguida vaig marxar a capellà a Nou Barris, canviat de parròquia, però bueno. I llavors al pis del capellà, allà a Verdum, doncs era un pis que tenia, era petit, però tenia 3 habitacions. I què haig de fer jo? Vull dir, home, jo entenc que un pare de família, una mare de família, no pot acollir un tio pel carrer, o un tio que surt de la presó. Però jo sí, i segons quin perfil. I recordo que els que em van obrir aquesta capacitat... Van ser els objectors de consciència. Mm. Llavors, en seguida, doncs, ja vaig agafar xavals... Allà en podia agafar pocs, no? Perquè eren petits, a la casa màxim, 2 o 3. Però l'anècdota que t'explicaré és que a casa va néixer una nena.
Ah, sí?
Sí, d'un xaval del barri. Va anar a Eivissa, va embarassar una noia i dormien al jardí allà al parc de la Guinoeta. Jo els hi vaig dir que vinguessin a casa. I allà va néixer la neta. I són anècdotes de la vida, però que... Clar, nosaltres ho podem fer-ho. I llavors a la Trinitat vaig tenir sort, la rectoria, que era una casa malmesa, la parròquia és molt pobra. Però gràcies a bons amics ho van rehabilitar. Llavors tinc gent acollida, de sortir de presó i de permisos. Això és el que em preguntaves.
Sí, però s'ha de ser molt valent, no per fer això, perquè són persones que no es coneixen al principi.
No, home, a veure, jo podria tenir 3 cases. És una...
No li dóna mal de caps, no li ha portat problemes.
Sí, home, clar, quien se acuesta con un niño se levanta mojado. Però si no vull problemes, doncs... em tanco a casa i ja està. No, és una experiència molt positiva. A veure si m'explico. I, home, jo no puc agafar qualsevol perfil, no? Però amb els anys que portes a la presó i al barri, estableixes unes relacions de tu a tu. Clar que hi ha problemes, hi ha tensions, no? Pensa que un xaval de tota la vida al barri, que jo me l'estimava amb bogeria, torna a consumir, el foto fora i als 50 metres té una sobredosis. Vull dir, a mi em va tocar el cor, però jo el tenia que fotre fora, no? Ho dic sense cap complexe de culpa. Vull dir, això no m'ha portat remordiment. M'ha portat tristesa. Eh? Per què? Perquè un jove no pot marxar abans d'hora. Sí que porta problemes, però també entre ells aprenen a governar-se, no? Pensa que a vegades sí que hi ha tensions, hi ha problemes entre ells, però supera els conflictes. Ens ajuda a ser lliures, no? Jo els dic que aquí jo no sóc el papa i la mama, que us dic el que heu de fer. Entens? A vegades seria més fàcil. Si jo intervinc no hi haurà un problema, però aquella persona no creixerà ni resoldrà el seu problema, no? Mm-hmm. Ara, clar, això ho puc fer-ho jo d'una manera còmoda, que sembla que sigui el Superman, no? Això pot fer-ho tothom, eh? I l'experiència que a mi m'ajuda amb molts pares i mares és veure com eduquen els seus fills.
Mm-hmm. I la reinserció com la veu? I creu en la reinserció?
Sí, totalment. El que passa, repeteixo, la gent per reinsertar-se ha de fer un procés. Tenim un moralisme posat al cap, no?, de dir... vull dir, aquesta... no trabajan porque no quieren. Escolti'm, a mi no em faltaria treball, però no em faltaria treball perquè he tingut un procés o tinc una capacitat perquè m'han estimat, com deia abans. La gent, per poder reinsertar-se, ha de tenir una oportunitat, un caliu, el que dèiem, tornem a allò d'abans, no? Vull dir, poder refer la seva vida, que ells creguin en ells, que ells puguin confiar en ells, i que puguin confiar en el que ells anomenen la societat, que som tots, no?, que indubtablement els ha maltractat, no? Com diu un psicòleg que jo admiro molt, de Madrid, l'Enrique Martínez Reguera, no? O sigui, estem acostumats a veure el marginal o el dissocial o com... o la malaltia dissocial amb una direcció. El que el delinqüent, el que el toxicòman, que realment fa mal a mi, em mereix molt respecte a la víctima, Atenció. I mai li he rigut la gràcia en qualsevol dels amics de presons que s'intimiden i que m'expliquen les seves fatxories, no? Però les malalties dissocials tenen dues direccions. El que jo he fet per la societat, el que la societat ha fet per aquest xaval, i la societat han sigut a l'entorn, els pares, la mare, el pare alcohòlic, jo què sé, els correccionals, m'entens, que només fan que tenir i castigar i...
Bueno, deuen sentir molt culpables, no?, a més a més, o no deu haver-hi una molt baixa autoestima,
correcte,
sensació de culpabilitat, d'ex ser una piltrafa amb aquesta paraula, si se'n
correcte,
permet,
ho expliques perfecte. Sí? Aquesta és la realitat, normalment, de tots els xavals que, per desgràcia, van a parar a presó.
Doncs si creuen la reinserció, creuen els miracles, perquè fer que una persona que se senti així pugui començar a confiar en ella mateixa, déu-n'hi-do.
Bueno, jo amb els miracles n'hi crec gaire. En els miracles, en el sentit, a veure, miracle és la vida, i la vida és gratuïta, i la bellesa és gratuïta, no? Com escrivia l'altre dia en González Faust, no? Però... si miracle vol dir que Déu et cura, em cura a mi, perquè li reso, i no cura a la gent del meu barri, o la filla, o el fill d'una mare, d'un recent nascut, vull dir, és un Déu injust per mi. Jo ho explico malament, però en aquest sentit... Clar que jo necessito demanar-li a Déu. Mm-hmm. I sort, i salut, i tot el que tu vulguis. Però la pregària de petició és una pregària de confiança en l'amic, no que a mi m'estimarà més que a tu, no?
La Fundació Pare Manel, que és el nom que rep totes les activitats... Sí, vostè diu que és el nom comercial, per entendre'ns, el que s'ha de posar... arriben a tot arreu o no? Ha de dir que no? A vegades, a algú que
moltes,
ve... O...
Som molt limitats. Nosaltres hem tingut molta fama, potser hi ha molta gent que ens coneix...
La faràndula hi ha ajudat molt.
Sí, clar, és aquest món mediàtic.
I reben ajuts o no amb això?
Sí, home,
els ajuden,
ens segueixen ajudant moltíssim.
Però, malgrat tot, deia, no arriben allà on els agradaria arribar.
No, el nostre també és una història de barri.
Clar, sortir del barri tampoc.
No, clar. Nosaltres no tenim aquest talent, I quan dic nosaltres, no és que tingui vocació episcopal, ni... No, és que som nosaltres, hi ha un equip. Jo a vegades faig broma, però és una mica realitat. I vostè, padre, on tiene a l'oficina? Jo, en el bar de la Carmen, en el Canyes i Tapes, que són els noms del bar on acostumo a anar-hi més, a Calamonsi, vull dir... No, és una història de barri, una cosa que ha anat creixent, que la majoria de gent que hi participa viu en el barri, els voluntaris que venen de fora ho fan seu, vull dir... Jo crec que sí, que això és un miracle, que a vegades... Per què es genera? Per una sèrie de coincidències, de factors, de sorts, de persones. Vull dir, no és perquè hi hagi un líder, no? El nom comercial, Pare Manel, que faig broma, però és veritat, no? Vull dir, perquè potser era exòtic que persones com com en Serrat o com el Pepe Rubianes i com el Flavià, doncs, siguin amics de, i ajudin el pare Manel, potser això és el que ha fet aquest ressò, no? Tu que ets periodista, això ho teniu més, més comprès, no?
Queda només mig minut, aviam si, si ens ajuda amb la brevetat. Acabarà la guerra, la pobresa, la injustícia algun dia?
No ho sé.
No ho sap.
No ho sé. No sóc profeta ni adivino, però el que hem de fer és el que deies tu abans. Jo crec en la revolució, eh? I crec que hem de canviar coses, però ha de començar o sempre s'ha de donar la revolució i la conversió personal.
Mm-hmm. Pare Manel, el temps ha esgotat, però ha estat un autèntic plaer. 20 minutets, una mica més, que han passat volant, però que han estat la mar d'inspiradors. Moltes gràcies.
I ara, home, enrotllo molt.
Però... No, fantàstic, un plaer, un plaer. Que vagi bé, bona nit.
Gràcies, bona nit.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Enric Tintoré, bona nit, com estàs?
Bona nit, Joan, bé.
Bé? Sí. M'agrada, perquè a vegades et dic com estàs i em dius amoïnat, dic malament, tu que sempre dius els pensaments positius. Digues, Enric, avui parlem de...
Sí, avui parlem de corrupció.
Ah, vaja.
Sí,
estan portats tots els diaris.
També ho hem de positivitzar i t'explicaré com.
Ah, sí.
Has sentit les notícies, igual que jo, igual que tots els oients... i hem tornat a saber de nous casos de corrupció política gràcies a una acció policial massiva contra una gran xarxa organitzada de polítics, de molts polítics, per robar diners públics.
I de diverses formacions.
Sí. El risc és que això ens faci caure en la desesperança, en la desconfiança generalitzada en les persones que serveixen al país i en el sistema democràtic. I no hauria de ser així. Ans al contrari. Penso, Joan, que hauríem de pensar que es precisament gràcies a la democràcia i gràcies al servei públic de moltes persones, especialment en aquest cas de jutges i de policies, que es destapen els drets bruts del sistema democràtic, que es descobreix els corruptes, que la justícia els jutja i els condemna i que així es regenera la democràcia. Mm-hmm. La democràcia està i la política està posada i feta per persones i les persones, desgraciadament, no són totes santes, no? I jo crec que precisament casos com el d'avui, en lloc de fer-nos caure en la desesperança, ens haurien de fer caure precisament en l'esperança. Això no vol dir que no hem de dignificar el servei públic, el servei als demés en tots els àmbits. Són milions, i en més de 3 milions de funcionaris en aquest país que serveixen als demés amb els serveis públics, i són gent honrada i treballadora, i que moltes es juguen la vida, com és el cas dels metges que estan atenent els malalts d'Ebola, per citar els més, un tema actual. No? I també hi ha molts polítics que treballen pel país amb bona fe i bona voluntat. Potser penso que hauríem de fugir de la figura del polític professional i limitar el servei públic a la política a només uns quants anys, de manera que puguin ser molts els que serveixin al país. Però, en qualsevol cas, fets com els d'avui ens fan veure que el repte és dignificar més el servei als demés, especialment en l'àmbit públic i polític.
Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies. També
gràcies
crec que és veritat.
A tu, Joan.
Gràcies pel teu punt de llum. Bona nit.
Bona nit.
Una abraçada fins dilluns.
Adéu. Igualment.
Ha estat la sua minidant del principi del programa amb la seva col·laboració habitual. Enric Tintoré, l'acabem de sentir en el punt de llum, el Mario Ramírez a les vies de so i servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Recorda que aquest programa té un lema que ens encanta, que s'atribueix a Gandhi, que diu sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins dilluns que ve, bona nit.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.